Què tal? Salutacions i benvinguts a una nova edició del Gent amb Entitat. Torna als estudis de Ràdio Martorell el saxofonista martorellenc Pere Miró amb novetats fresques, i és que el proper 20 de febrer treu nou disc al mercat. Es diu Camarades volum 2 i conté temes inèdits, en concret 2 i 6 versions, són 8 temes en total, en un disc homenatge dedicat a la música saxo-baríton, als músics que sobretot l'inspiren. Avui ha vingut a explicar-nos com ha nascut aquest 11è disc del Pere Miró. I el tenim amb nosaltres, als estudis de la ràdio. Pere, bona tarda, què tal?
Bona tarda, molt bé, gràcies per convidar-me.
Com estàs?
Molt bé, doncs content de poder venir aquí a la ràdio del poble a parlar de la música que fem.
I nosaltres, que vinguis amb nou disc que es diu Camarades volum 2, que com el definim, aquest disc? Hem fet allò una pinzellada, però volem que ens l'expliquis tu.
Sí, mira, doncs al llarg dels anys doncs, sempre vaig escoltant música que m'agrada, descobrint noves propostes, nous músics, noves bandes, i sempre hi ha alguna cosa que en aquest estudi, en aquesta manera d'escoltar la música, doncs vas trobant persones que t'inspiren, no? Músics que m'agraden, sonoritats, i jo sempre els vaig guardant allà en un calaix de sastre, i l'any 2020 vaig fer el que seria el volum 1, i ara doncs, ja se'n va anar acumulant uns quants més, i he pogut fer aquest volum 2 doncs, de reconeixement de tota aquesta gent que em va donant energia per seguir aquests camarades, no?, que em van ajudant a seguir fent altres coses.
I són 8 temes en total, els que heu gravat en format vinil.
Sí.
Dos d'inèdits, sí, que ara en parlarem també, i la resta això, versions, una mica homenatges a gent que t'ha inspirat, com sí, comentaves, però fetes teves, no?
Sí, aquestes totalment, coses. No són covers, no és allò banda tribut a Dire Straits, no? És agafem les versions, els temes que ens inspiren, i llavors, al final doncs, tens la teva manera de veure'ls, de tocar, amb la teva banda, els teus músics, no? I el que fem és fer-les nostres, no? Fer-les pròpies i adaptar-les una mica doncs, a la manera que tenim de fer d'aquí del 2026 a Catalunya, no?
Com s'ha cuinat el disc? Perquè tu estàs amb el saxo, evidentment, has tingut a l'Héctor Martín a la guitarra, a l'Abel Boquera al Hammond, gravació, mescla i mastering, a l'Arnau Julià a la bateria, al Nil Mujal, que ha fet la part més de vídeos, no? I el teu germà, el Cesc Miró, al disseny. I a més, heu arreplegat també en un tema el Víctor Carrascosa, no?
Correcte.
El trompeta.
Sí.
Explica'ns una mica com ha anat la gravació, sí, on l'heu fet.
Bé, l'Héctor, l'Abel i l'Arnau són els músics d'Escaramanga, de la meva banda, que ja portem doncs, des del 2021 tocant, i clar, ens entenem molt, ja tenim una manera de funcionar i una sonoritat que la veritat a mi m'agrada molt. I bàsicament els hi vaig dir, escolta, tinc aquest recull de temes que m'agradaria, i aquests temes propis, m'agradaria fer aquest segon volum de Camarades, m'agradaria comptar amb vosaltres. I res, va ser molt fàcil, perquè l'Abel és un dels millors organistes que tenim a Catalunya, i jo crec que en tot l'estat espanyol, i n'hi ha molt pocs de gent que es dediqui... Tu sempre que vas al seu local, és com un taller de cotxes, però d'orgues. Uh-huh. Llavors té tot de trastos per allà, tornavisos, orgues desmuntats, vull dir, sempre, perquè clar, són uns instruments que són dels anys 70 i no és que és a dir, te'ls has de saber arreglar una mica, no sé com dir-ho.
I per trobar peces de recanvi,
sí,
és complicat.
Exacte, és complicat i sempre són coses així com antigues i tot això. I res, té un equipament ja molt xulo per gravar-se, per poder fer discos al seu local, i el primer disc d'Escaramanga el vam gravar allà i em va agradar molt. El cas que és un tipus de gravació que és tots a l'hora, tots en directe, i clar, doncs comences la cançó i l'has d'acabar. I si no l'acabes, l'has de tornar a començar. Vull dir que... Però bueno, la música que nosaltres fem ja va d'això, vull dir, ja va de que passin coses, una mica de la reacció a el que toca un, pues, reacciona a l'altre i res. És una gravació molt fresca, és com un directe, però gravat a l'estudi de l'Abel.
Uh-huh. Parla'ns una miqueta, has parlat ara de l'Abel, d'aquest artesà dels òrgans, dels altres membres, sí. La seva aportació en el disc... Quina ha estat en concret?
Sí, bueno, jo que una de les coses que més admiro d'ells, a part que primerament humanament em semblen persones genials, que això és un dels elements més importants per fer música, penso, són músics increïbles. L'Héctor és un dels millors guitarristes de blues i de rock and roll que tenim aquí. Té una personalitat i una actitud i una tècnica tocant que, bueno, és músic de contrablues, del Nelo, de la Big Band de Blues de Barcelona, bueno, allà on el sentiu, l'Héctor sempre aixeca la grada. I l'Arnau també és un bateria absolutament excepcional, ha gravat desenes de discos amb el Joan Chamorro, va estar també a la Sant Andreu Jazz Band, ha sigut també el bateria de la Barcelona Big Blues Band, bueno, és un bateria superpolièdric que coneix el llenguatge del jazz, el llenguatge del blues, el llenguatge de la música jamaicana, del funk, del soul, tota la part de la música moderna, i bueno, senzillament és que és l'equip perfecte per mi.
L'equip perfecte, que això treu disc el 20 de febrer, aquest Camarades volum 2, però ja tenim algun tastet, com és el single Brigada Dombrowski, que ja és fora, ja es pot sentir, i ara sentirem també una miqueta. Molt bé, aquest primer single, Pere, que per què es diu Brigada Dombrowski?
Mira, doncs ara ja fa un temps que he anat reconnectant una mica amb les terres de l'Ebre, i el meu avi per part de mare va néixer a Xerta. I bueno, he anat també recopilant una mica informació de coses i de la Guerra Civil i realment tots aquests temes de memòria històrica i també de tal com està la situació amb l'auge del feixisme i tot això, doncs són temes que em preocupen i que sempre, bueno, realment sempre hi hem pensat amb els meus companys i bueno, d'alguna forma també volem contribuir a fer la nostra petita aportació antifeixista en aquest sentit. I la Brigada Dombrowski va ser una brigada internacional que va baixar a la Guerra de l'Ebre a lluitar en el bàndol republicà. I bé, em va semblar doncs un nom que tenia energia, i em vaig imaginar una mica com podia ser doncs aquest evidentment no sense romantitzar una cosa tan freda i tan crua i tan xunga com és una guerra, no? Però vaig imaginar com podia ser la banda sonora, no? I va sortir aquest tema.
Aquest himne, no? Antifeixista,
podem
dir. A més, el segon single també l'heu tret ja. Sí. Es diu, a veure si ho dic bé, Kintsugi.
Kintsugi, sí.
Què és exactament el Kintsugi?
Bé, aquest és un tema més personal. És una cançó que em va sortir en una època que ho estava passant una mica malament i que estava una mica trist. I vaig descobrir aquest art japonès que consistia en que quan una peça, un gerro, per exemple, doncs es trencava, el reconstruïen i amb or l'enganxaven les peces que s'havien trencat, i al final es feia una peça nova, però es veien totes les... Tota la reparació, no? Es veia allà. I és una metàfora, al final, el Kintsugi, no? Doncs de la vida, que quan et trenques, doncs t'has de reconstruir i no passa res que es vegin les ferides, estan allà per recordar perquè hi són, però s'ha de tirar endavant.
Molt, molt maca aquesta tècnica que ens explicaves i que heu aplicat també en el disc, que després sentirem, no? Aquesta cançó per acabar.
Clar.
Que també és el segon tema inèdit, com comentàvem. Heu tornat, dèiem, a apostar pel vinil. Per què? Està funcionant, sí?
Sí, mira, saps què passa? La nostra vida ja ha arribat a un punt que tot això que fem, ho fem és a dir, és la nostra feina, però no hi ha ni èxit en el sentit de lo que entenem a vegades de les grans masses i tot això, ni molta pasta. Llavors, bàsicament hi ha molt d'amor. I això sí que és irrenunciable, i molt art, i molta dedicació amb el que fem. I ha arribat un punt que és una mica igual fer el que sigui, perquè al final tens unes persones que són les que els interessa el que fas, i aquestes persones són incondicionals. I estan allà, i evidentment al llarg del camí es van afegint persones noves, però tan fàcil. És a dir, el que és important és fer el que tu sentis en aquest moment, i en aquest cas doncs el vinil pensava que era una bona... Perquè al final el vinil encara ara hi ha gent que se'l compra i té on escoltar-lo, però el CD no el pot escoltar ningú, te l'agafen com a souvenir, que també està molt bé, perquè al final ens va superbé, acabes el bolo i si vens pues, 10 discos, però escolta, són 100 aurets que t'emportes a casa per a la propera gravació o per la benzina, saps què vull dir? Sí. Però realment no el poden escoltar, l'acaben escoltant al YouTube o a on sigui, no? A les plataformes que tinguin. I al vinil encara hi ha gent que se'l pot posar.
Clar que sí. I a més, també el veurem en plataformes, no?
Sí.
Es podrà escoltar.
Sí, estarà a tot arreu. Sí, sí.
Dèiem el disseny, l'ha fet el teu germà. Germà, el Cesc Miró. Havíeu treballat ja junts?
Sí, sí. Cesc és el meu dissenyador
de confiança.
De confiança. Sempre l'enredo perquè em faci mil coses i la veritat és que em va genial perquè ell és... Bueno, jo crec que al final tant la meva germana, el meu germà o jo tenim caràcters molt, molt adaptables i sempre intentem que les coses flueixin, no?, d'alguna forma. I amb el Cesc, doncs, és molt fàcil, perquè jo ja li vaig anar amb una idea, li vaig dir, mira, vull que el disco sembli, com que té el concepte aquest camarades, doncs sembli com una mica de propaganda comunista de la URSS o alguna cosa així, i el saxo, pues, tingui una estrella, no sé què, i llavors ell ja va com pum, 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 i ràpidament va concebre la història, i és guai, és fàcil, doncs, treballar amb ell.
És vermell i groc, amb el saxo com a protagonista, l'estrella, com deies, i sí que és veritat, no?, que recorda aquella propaganda de la URSS. Concerts, gira, presentació de disc, no sé si teniu ja agenda per aquest camarada.
Ara estic justament... Mira, és que portem uns mesos de moltes coses. És a dir, per exemple, que crec que ja en parlarem després, però al novembre vaig estar molts dies que vam estar preparant tot un tour amb el Dr. Rinding. Uh-huh. El desembre he gravat 3 discos en aquest desembre i al gener un altre, un quart. A més, hem preparat ara fins fa res el Saxorama, que és un festival que munta el Dani Nello, vinculat també al saxo, i hem portat la Megumi Mesaku, que és una saxofonista japonesa, i tot això pues, són projectes que vas preparant. La setmana passada estava a Màlaga acompanyant el Nativo, que és també un músic de rhythm and blues i música jamaicana, i li vam fer de banda, amb el Nelo també. I que tot això són repertoris que preparem, tot de tinglado. Llavors ara estic començant a enviar la proposta i bueno, compartint-la amb programadors i a veure si la podem començar doncs, a moure una miqueta.
És aviat. Per tant,
sí.
Ja ens aniràs dient,
sí, ja
per apuntar les dates. Doncs això, Camarades volum 2, que veurà la llum el 20 de febrer, però com ens avançava el Pere Miró, té molts projectes en cartera. Anem a fer repàs d'aquest 2025 i principis de 26 imparable, Pere, perquè, per exemple, properament aniràs de gira, o 3 concerts en concret, amb la presentació del nou disc del Juancho Scalari, exmembre d'Escalariac, que es diu El Tiempo Perdido. Per tant, no, també aniràs amb ell en aquests 3 concerts de moment, però no se sap, no?
Sí, mira, vam gravar el disc, crec que va ser això també al desembre o per allà, no? Sí, més o menys a final d'any, i res, li ha, per algun motiu que no sé, doncs em va dir, escolta, em ve de gust que vinguis a les presentacions que fem a Reus, a Vic i a Madrid, i perfecte.
Doncs, com un motiu que no saps...
Bueno, no, vull dir que em va, bueno, li hauria agradar el que hauria fet, no? però bé, que content, perquè jo al final faig tot això perquè, a més, amb aquests projectes de música jamaicana, diguem-ne, o d'escà, clar, jo és la música que he escoltat de jove, i llavors, clar, per mi són xecs que vaig fent a la vida que em tornen boig, saps, de fer-los, perquè encara que siguin relativament propers, però són molt guais, perquè connectes amb tota, amb tota l'essència que, jo què sé, que un dia em va portar a muntar els baratos o i l'altre dia vam l'estàvem, el diumenge passat vam fer un estatge a Girona on van tocar tot el repertori i jo anava pues, apareixent per tocar alguns temes i clar, molts temes doncs, els coneixes però és que igual feia 20 anys que no els escoltava i clar, me'ls sé tots, de pe a pa. I clar, i els tornes a escoltar i dius, uah, torno a tenir 16 anys, saps? I és increïble, això. Això és, clar, és màgic, és brutal, això. Això és brutal.
El que passa que ja estàs portant molts xecs. Perquè a més del
sí.
Juancho, te'n vas anar de gira, com deies, al novembre, amb Doctor Rinding, sí. També molt mítics, per Alemanya, no? Em sembla que
sí,
us vau
bueno, portar. Sí, vam fer un concert a Brussel·les, una a Holanda i 8 a Alemanya. I va ser brutal, també. Jo em podria dedicar tot el dia a fer això. És a dir, és increïble. Em sembla genial estar a una furgoneta, anar a un lloc, descobrir una mica aquell entorn, la gent, els menjars, i tocar, que és el que més m'agrada del món, i tornar. Vull dir que és brutal. I més, clar, això que dius, doncs poder-ho fer amb el Doctor Rinding o amb gent que t'has escoltat tant i que bueno, el Doctor Rinding, per exemple, a més estem ara celebrant els 30 anys de l'àlbum d'Andy Might, que jo quan el va treure, doncs, evidentment tenia 8 anys, és a dir, que tampoc no l'havia escoltat en el moment que va... Però clar, quan el descobreixes més tard, igual el vaig descobrir doncs, cap als anys 2000 i alguna cosa, quan ja en tenia això entre els 15 i els 20, i clar, i dius, hosti, aquest àlbum és un àlbum emblemàtic, no? I ara, doncs, mira, fent la gira amb ell, doncs és increïble, també.
També et vam veure amb el comiat dels Calypso, que ara sí, no? Sembla que han dit adéu, i vas poder compartir també una estoneta amb ells. Vas sí. estar a l'adéu d'Es Català i a l'adéu de Doctor Calypso, bueno, dos dels mítics d'aquí de casa.
Sí. Bueno, clar, des del 2017 formo part d'Es Català, i llavors els Doctor Calypso doncs, feien alguns temes que en el comiat que convidaven els Es Català. I llavors doncs, jo m'apunto a tot. Quan em diuen aquestes coses, doncs sempre per mi és genial, perquè al final també Es Català i Doctor Calypso doncs, són la primera pedra per mi en la meva vida en aquesta música. I és genial poder-los acompanyar ara.
És definitiu l'adéu, Pere? Tu que tens contacte, sí, no?
Sí. En principi sí, jo no fa pinta que hagi d'haver ni més. Vull dir que sí, van fer un comiat com Déu mana, acabant sí. tot, vull dir que, no sé, això, el temps dirà si algú li torna el coquet a sortir i a veure, però bueno, en principi s'ha acabat, sí.
De moment, això molt especial de poder-ho viure, el Pere Miró. I a banda del món de l'esca, doncs també això, el Pere toca molts pals musicals amb el seu saxo baríton. Deies que tenies el saxorama amb el Dani Nello, amb la celebració dels seus 40 anys als escenaris, també un projecte especial per tu, no?
Home, brutal. El Dani, sens dubte, és una de les figures també més importants de la meva vida. També estic amb ell des del 2016 o 2017 i clar, em va canviar la vida també poder treballar amb ell. Per mi és segurament el millor saxofonista de tot l'estat i amb una de les carreres més prolífiques i és tocar al seu costat sempre és una font d'aprenentatge i de dedicació a la música i de compromís. Sempre està al cantó de la veritat, el Dani. No està al cantó de la farsa ni de res. Sempre està al cantó de la música, de l'art i de fer coses que valen la pena. Tu saps que vas a veure el Dani i no et trobaràs una estafa. Trobaràs una banda que serà increïble. I res, ara, pues, això, celebra els 40 anys dels escenaris i per sort, pues, mira, també em va voler que l'acompanyés i tenim alguns concerts de celebració d'aquest aniversari.
Treus disc també amb La Rauxa, que recupera la música soul catalana dels anys 60. Què ens pots dir?
Sí, mira, això és un projecte de la Laura, que és una cantant de Sant Boi, que estava fins fa no massa, era cantant de les Testarudes, per si algú la situa. Sí. I la Laura li mola molt tota aquesta cosa ye-ye i així dels anys 60. I ha estat recuperant doncs, música que es va fer aquí en aquesta època, I a més ha fet crec que 10 temes propis ben bé. I ara doncs sortirà el disc ben aviat i bueno, ja ens sentireu a parlar de La Rauxa perquè ja ens està reservant, ja en tenim com 10 concerts o així per aquest 2026, vull dir que fa bastanta bona pinta.
Molt bé. I l'acompanyaràs a tots els concerts, eh?
Sí, 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 igualment. Sempre passa això, que a veure, s'ha de combinar amb tot. perquè tant de bo poguéssim tenir dos projectes i que ens donés per viure només amb aquests dos. Però s'ha de combinar amb els projectes propis, com això dels camarades d'avui, o s'ha de combinar doncs amb tot, amb els gramofon, amb el Nelo, amb el... I llavors, més o menys, sempre intentes... sempre ho he portat bastant bé, la veritat. Perquè també no tothom té tantes actuacions, però bueno, al final 10 d'un, 20 d'un altre, 5 d'un altre, no sé què, acabes fent a l'any i acabes tenint doncs, aquelles actuacions que més o menys cada any apareixen.
Sí, sí. A banda, tens altres projectes que no sé si ens vols comentar, també del món
sí,
del jazz.
Sí, bueno, ara vaig gravar també amb el Matías Míguez, que és el baixista també del Dani Nelo, i ell sempre ha estat molt, molt vinculat amb el món del jazz, i ha gravat un disc de jazz i música argentina, tango, tot això, perquè ell és argentí. I res, em va cridar i va ser increïble, perquè la bateria hi ha el David Xirgo, que va ser mestre meu a l'Smook i per mi és un dels bateries més increïbles que tenim a casa nostra. Jo el tinc en un pedestal i l'Alejandro Di Constanzo també, que és un pianista brutal, i el Matías, evidentment, un baixista. Però amb el Matías ja havia coincidit en moltes actuacions, ja no em feia tanta impressió, però els altres dos... Quan em vaig posar a gravar, a més jo, per molt que pugui tocar jazz, no és el que estic més avesat a fer, i sempre són reptes que em fan a... Vaig haver d'estar estudiant els dies abans bastant per estar més o menys tranquil i sí, i a més doncs les bandes de sempre, el gramofon està allà també, ara una mica més relaxat, però hi ha concerts. Això que has dit del Rinding, amb el Nelo 40 anys, i bueno, les bandes, sí, les bandes meves, Escaramanga també hi ha coses, i no sé, ara no recordo la Rauxa. Bueno, amb el Martín Burgues també, que és un company de Redman Blues, per exemple, aquest cap de setmana marxem a Múnich a tocar, d'aquí el mes que ve anem a Istanbul, sempre té tinglados el Martín d'internacionals i són molt divertits, també.
Dius que no estàs tan avançat al món del jazz, que... discrepem amb això, Pere, però quina diferència hi ha entre tocar jazz amb el saxo a ska, per exemple,
sí,
o música jamaicana?
Sí, a veure, jo amb els anys també crec que m'he anat fent una manera de tocar. Un dia una amica em deia, diu tu ets l'hòstia perquè tant fa que et fiquis a fer rock and roll, ska o jazz, perquè sempre toques com una mica el mateix. I vaig pensar, sí, és veritat, però vaig pensar, bueno, i li dic, però això és bo o és dolent? Diu, no, és bo, diu, perquè vol dir que tens una manera de fer, no? Que això d'alguna forma... Però clar, al final cada estil té les seves tradicions i té els seus aproximaments, no? El jazz té un punt que és més obert, que la reacció amb els altres músics pot ser més lliure. Hi ha uns canons estilístics, harmònicament doncs potser és més complex, hi ha més harmonia, hi ha més acords, i bueno, sempre hi ha un punt més que els compositors han rizado el rizo, no? Una mica, vull dir que l'han... I, en canvi, les altres músiques a vegades són més a barraca, no? El Rhythm and Blues té molta energia, hi ha molta part per l'improvisació, però són improvisacions normalment tancades, que duren pues, un espai de temps concret, i, a més, has de donar que es pategui la cosa, saps? Que funcioni, i la gent doncs, ho vibri d'una forma així, perquè són píndoles més curtes, no? Per exemple. I a l'esca potser té un punt... no sé, més caribeny, més melòdic, més... no sé, sí, jo me l'imagino sempre quan faig aquest aproximament, doncs m'imagino això, que pugui ser ballable, més... sí, com més melòdic, sobretot, no tan potser agressiu, no? No sé, són aproximacions que jo faig dins del meu cap.
I en tots els ritmes, diguem, o estils... Has de tenir aquesta comunió amb els companys que toques, aquesta...
Sí, jo sempre ho procuro, però això depèn també de cada projecte, perquè hi ha projectes que són... ja estan fets d'una forma que els músics són més oberts i a més el líder del projecte doncs, li agrada que passin coses, i altres que no, que el que volen és que la cançó comenci a tal minut i acabi a l'altre minut i sigui una cosa més quadrada, no? Per tant, allà no hi ha tant de marge de joc. És a dir, la cançó comença i acaba. En canvi, amb altres projectes, doncs, la cançó comença i ja veurem quan acaba. Llavors, això és de conèixer els codis, no? De cada història.
Doncs, Pere, també, per acabar l'entrevista, volem que ens parlis de la teva experiència ara com a professor de l'Escola Municipal de Música. Havies estat a Sant Esteve Sarrovires, també com a professor, però has tornat a casa des del setembre. Ets professor de saxo aquí a Cal Nicolau.
Saxo i moltes coses m'han donat.
Què més? Què més explica'ns?
M'han donat un combo, m'han donat la direcció de la Big Band, m'han donat l'harmonia moderna, m'han donat aprofundiment en la improvisació... Sí, m'han donat un munt de coses així. Totes vinculades, totes m'agraden molt, perquè totes estan vinculades en tot això que hem estat parlant del jazz, de la música negra i pues això, harmonia moderna, improvisació, Big Band, són coses que m'agraden i, a més, em sento superpreparat per poder aportar el granet de sorra i això m'agrada molt. La veritat és que ha sigut una cosa molt bonica perquè un dia l'equip directiu em va dir escolta que l'Enric sembla que es jubilarà, l'Enric de Castro, i bueno, hi haurà aquesta plaça, si t'interessa, presenta't a les oposicions, no? I seria guai poder-te tenir tu, ja que una part de la teva feina també és la docència, i ets de Martorell, i et dediques a això. I vaig dir, doncs m'hi presentaré. I res, vaig guanyar-la. I la veritat és que s'està molt bé, i és una, penso que és un tancament, o no tancament, continuació d'un cicle que jo vaig començar amb 8 anys a l'Escola de Música de Martorell, allà al carrer Llosellas, que era encara l'hospital, bueno, que havia sigut un hospital abans, sí. I després va passar aquí a Cal Nicolau, jo ja hi vaig anar, però ja poquets anys a Cal Nicolau, i sempre vaig estar amb l'Enric, a més, i ara doncs poder continuar aquest relleu que ell em va passar a mi i del qual li estic tan agraït, doncs jo poder-ho fer també amb la gent del poble, doncs em sembla que és bonic, la veritat.
Tot és cíclic, en la teva vida, Pere.
Sí, soc molt avorrit.
No, home, no. Acabem amb aquesta cançó que comentàvem, també inèdita, el segon tema, el segon single, Kintxugi, per acabar i acomiadar el Pere Miró. Doncs, Pere, un plaer tenir-te, com sempre, aquí als estudis de la ràdio i a seguir, a continuar.
Moltes gràcies, fins aviat.
Molt bé.